IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Siempre he sido a la vez tan mujer como para derramar lágrimas de emoción y tan hombre como para conducir mi coche en cualquier dirección. Hetty Jones.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Ja arriba Sant Jordi un any més. Que m'agrada Sant Jordi, Rosa. Ja tens llibre triat per regalar o per regalar-vos?
No, la veritat és que no en tinc cap de triat de llibre, perquè n'hi ha molts que me fan ganes i espero sorpreses, segurament. O també allò de grufar entre les parades de llibreries i veure aquella portada o aquell llibre que de cop dius... A què m'agradarà?
Idò, si vols, avui escolta, que segur que algun suggeriment ens queda. Així aclarim un poc les idees. Començam. La celebració del Dia de Sant Jordi és un bon moment per fer balanç de com ha anat l'any des del punt de vista del negoci del llibre, presentar novetats i, sobretot, fer que els llibres i els escriptors surtin al carrer. I avui, justament, la nostra idea és parlar, com no pot ser d'altra manera, de llibres, però avui amb alguns autors i també amb alguns llibreters.
Per això, d'entrada, anem a saludar a Glòria Fortesa, que ens espera des de la llibreria Embat, i amb ella encetam aquest repàs especial del Dia de Sant Jordi. Glòria, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Benvinguda. Com Gràcies. Podríem dir que ha estat aquest any? Ara que mirem, de Sant Jordi passat, de Sant Jordi de 2014 a Sant Jordi de 2015, com ha anat la cosa?
Bé, ha estat un any difícil en quant a ventes, si parlant de ventes de les llibreries, que és una cosa, i després jo apuntaria a la creativitat dels nostres autors o de la situació actual del món editorial. Podrien ser com a travessants una mica al voltant, no? No tot és homogeni, però es diu, sí que encara se nota que hi ha la crisi, que les llibreries anem bastant justes en quant a ventes de llibres. En quant a creació literària, jo crec que aquí a Balears podem dir que estem en una situació bastant fèrtil. Jo diria sobretot que hi ha un boom escant de la poesia molt, molt creativa i molt de molta qualitat, i en el camp editorial que s'estan fent esforços perquè els editors també tenen una situació molt, molt dura, i crec que tots estan mesurant una miqueta, no, les passes que feien per tirar endavant, per dir-ho d'alguna manera.
Per el Dia de Sant Jordi heu preparat alguna activitat en especial, Glòria?
Sí, clar, naturalment. Bé, per nosaltres tenim tot el programa d'abril, que està farcit d'actes, demà mateix tenim una presentació a quart de la Bretxa Digital d'Ana Virginia Ferreiro. Dijous tenim la presentació del llibre de poemes d'en August Bové i d'en Pere Capellà, que es diu Beabà. I llavors tenim una presentació de poesia també per divendres d'en Gabriel Mestre Oliver, que es diu Mites Esquinçats, una edició molt interessant, perquè a més està feta amb una edició artesanal magnífica. I tenim una tertúlia presentació amb en Sebastià Perelló i en Eduard Moyà sobre el llibre d'en Sebastià Perelló, que es diu Els darreres de l'illa, la literatura de viatge a les Illes Balears. Un llibre que va sortir l'any passat, però que considerem que encara tenim molt que treure de profit d'aquest llibre, i amb l'autor i el presentador. I llavors a final de mes, el 27, tenim el Primers Demòcrates d'Isabel Peñarrubia, el llibre que ens situa els primers demòcrates del segle XIX a casa nostra. Tot això incluït, perdoneu, la presentació d'avui del llibre d'Anna Catalina, la cuina de l'òpera, que farem a bord llibres. Bé, mos hem votat a Sant Jordi perquè hi ha tot un seguit d'autors que vendran el matí, a l'hora baixa, i estaran a les nostres parades, també vendran a seminar, i bé, com són Hilari de Cara, Joan Perelló, Toni Canyelles, Llorenç Capellà, Antoni Serra, Guillem Frontera, Biel Mestre Oliver, segur que me'n deix molts, perquè la llista és llarga. Vull dir que tindrem autors que ens acompanyaran tant des de matí com a l'hora baixa. També hi haurà Bel Peñarrubia, hi haurà David Ginard.
Estireu a tope.
Sí, la veritat és que sí. Llorenç Capellà, Antonina Canyelles, no sé si vos ho he dit, Anna Rosa Planes, en Lluís Cervera, en Climent Picornell, en Antoni Pinya, en fi, hi haurà per estriar. Hi ha assaig, hi ha poesia, hi ha narrativa. En fi, crec que està encobert una mica de tota la creació que s'està fent des d'aquí, de casa nostra.
Idò, Glòria, justament un dels qui no te deixaves, Guillem Frontera, ja és als estudis d'Ivetra Ràdio avui, perquè el seu va ser un dels llibres més venuts de la Setmana del Llibre en Català, ja va per la segona edició, i sens dubte serà un dels més venuts per Sant Jordi. Ens referim a Sicília sense morts. Guillem Frontera, bon vespre.
Bon vespre. Què tal?
El llibre de Guillem Frontera comença quan José Antonio Vergas, president de la comunitat autònoma, rep un cofre de plom amb una rata podrida al seu interior. A partir d'aquest regalet, Guillem, descobrirem una història on hi ha venjances, corrupció, rancúnies antigues, empresaris espavilats, periodistes sobrepassats, un dels narradors més destacats en llengua catalana. Vols dir que Mallorca realment, Guillem, una Sicília sense morts?
Jo crec que sí, el que passa és que també quan dic Sicília només considerem els aspectes dolents. Sicília és que la coneix sap que també és un que en el costat d'aquest infern creat per la màfia i per la corrupció també hi ha un paradís immens, un paradís inexaurible, i aquí a Mallorca també tenim això, també tenim aquesta espècie com de Sicília sense morts, perquè molts estimem més arribar a arreglar-ho tot així per davall la taula abans que fer sang. Tenim això, però també tenim també hi ha història en aquesta novel·la, també hi ha històries d'amor, també hi ha paisatge, també hi ha nostàlgia, també hi ha esperança en el futur, etc. Jo crec que hi ha moltes més coses, i voldria remarcar-ho perquè no m'agrada que la gent se quedi en sa imatge
negativa
d'un llibre que només això. No, vull dir, Sicília sense morts per mi és un tros de sa vida de Mallorca, jo diria de Mallorca com una mostra del món, i en el qual passen coses bones, dolentes, regulars, naturalment més dolentes que bones. Amb això sí que t'he de dar la raó.
Glòria, abans d'acomiadar-te, aquest llibre està funcionant molt bé, Norbert?
Bueno, mos ha arribat la segona edició, tots són bons, Guillem, estàs d'enhorabona.
Gràcies.
Perquè estàs en la llista dels més venuts.
Si se venen és perquè hi ha llibreters, però.
No, si no, aquí hi ha d'haver un triangle ben fet, en aquest cas, l'autor, en primera persona, l'editor i la llibreria, però sí, i el lector, principalment.
Sobretot.
Però sí que hi ha que dir que un autor com tu, que ja està una carrera consolidada, aquell llibre... Sí que jo penso que el lector sí veurà bastant reflectit, i crec que te puc ben assegurar que serà un dels llibres més venuts enguany, i això espera.
Glòria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I fins una altra, que vagi bé.
Molta sort.
Adéu. Estàvem parlant d'aquest llibre, Sicília sense morts. En Sebastià Alsamora llegia un comentari que ell feia en el diari, en què crec que compartiu diari, de fet, d'opinió.
Sí.
Sí, exacte. En Sebastià Alsamora escrivia sobre aquell llibre que la màfia mallorquina que existeix i és ben viva només provoca morts socials que poden ser tan o més letals que les físiques. Estaries d'acord amb aquesta idea? Ell estava comentant precisament el teu llibre, o un estret d'aquest comentari.
Sí, en Sebastià Alsamora va fer un article que, a part de generós, a part de molt...
Posava molt bé el llibre,
sí,
i s'autor.
Per això és que molt generós, però jo crec que el va llegir molt bé. Per un escriptor és importantíssim trobar bons lectors, no? En Sebastià Alsamora, en aquest cas, és un dels millors lectors que ha tingut fins ara aquest llibre, i aquesta observació seva, efectivament, és una observació feta en les arrels mateixes del llibre. És una observació en profunditat que no tothom arriba a fer. Sí.
I d'on surt l'idea de fer aquest llibre, Guillem?
L'idea de fer aquest llibre, no ho sé. L'idea era fer una novel·la històrica, però d'història contemporània, perquè no, una novel·la històrica no forçosament ha de ser una novel·la sobre esdeveniments passats, no? I neix un poquet de la meva perplexitat davant la situació actual, caracteritzada per una situació d'una corrupció i d'una degradació social impressionant, acompanyada de la consciència social de que això és així i de la incapacitat social de rebel·lar-se contra això, no? Aleshores, aquests tres fets vaig pensar que, clar, que creaven unes friccions entre si, que jo volia saber com funcionaven. I un escritor amic meu, Josep Melià, fa molts anys, que un dia va dir, diu, quan vulguis saber com és una cosa i no ho sàpigues, escriu un llibre sobre allò i acabaràs sabent tot.
I ja ho has aclarit, idò.
No. No, però...
No dubte.
En el final, tots sabem coses, tots sabem petites coses, i és el coneixement, la suma d'aquestes coses, és que dona un coneixement global. Vull dir, el que jo pugui dir no és determinant. Ara, jo crec que sí que pot ajudar en el lector a fer-se una idea de com estan les coses, perquè jo crec que li obrirà molt de calaixos en els quals hi trobarà coses que no estaven necessàries, que hi eren, però que no havia pensat obrir aquell calaix.
Justament el llibre especifica al principi que no s'han de cercar paral·lelismes en personatges reals, però, Guillem, la temptació és forta, sobretot amb els protagonistes, no?
Sí, això, però apostes fa per aquesta advertència. No se cerquin. Mira, jo, de totes maneres, ara parlat en sèrio, un altre consell que em va donar un gran escriptor, que és en Maurici Serraïm, el Celsia, un dia em va dir, diu, mira, quan facis ficció, quan vulguis crear un personatge literari, diu, agafa materials no només d'una persona real, sinó d'algunes persones reals, no? Tu agafes 3 o 4 persones i del que te puguin, és a dir, ho sumes i llavors fas la selecció de lo que t'interessa. Per tant, jo, si és president d'aquesta novel·la, té un paral·lelisme tal en l'altre, segurament que sí, perquè, clar, és un dels personatges en els quals jo, és una de les persones en les quals jo, de les quals jo he tret materials, però després hi ha molt d'altres materials. El president de la novel·la fa coses que és d'aquí no hauria fet mai, vull dir, però en fi, vull dir, en segon que és més dolentot, i en segon que és no vas amb salut, vull dir que...
I què hi posau, Guillem Frontera? Què hi posen, Guillem Frontera, d'ell en els seus personatges? Perquè ho comentava en Irene abans de començar aquest programa, que nosaltres amb Mateu Llodrà, en certa manera, no sabem si té molt, o pot ser que siguis personatge que té un poc més d'en Guillem Frontera que la resta, no ho sé, eh?
Amb això has de jugar molt. Per exemple, en Mateu Llodrà, per si un cas qualcú se pensava que era jo, el vaig fer alt, ros i guapo i tímid. Esclar, Això pot...
Pels oients que no hagin llegit el llibre, que segur que el llegiran ara en aquest Sant Jordi, el compraran. Mateu Lladràs, el columnista prestigiós, amant de la música i la bona vida, amb contactes, amb bons contactes, i també amb alguns deutes pendents, no?
Amb uns deutes pendents, esclar, sí. Deutes, deutes vitals, sentimentals.
Exacte.
Sí, sí, sí. Home, vull dir, esclar, vull dir, s'aboca un poc en tots, vull dir, perquè en qualsevol cosa, en qualsevol cas, tot el que passa en el quadern, en el llibre, ha passat abans per la teva experiència, per la teva experiència directa o indirecta, no?, i per tant sempre algun rastre de tu hi queda. Ja, aquella famosa, aquell famós juici de Flaubert per escàndol quan s'ha publicat Madame Bovary, que hi havia un fiscal, no sé què, que estava molt, molt entestat a saber amb qui s'havia inspirat, qui era Madame Bovary, no? I ja la famosa contesta de Flaubert va dir: Madame Bovary, sí, o sigui, jo som Madame Bovary. I esclar, vull dir, som tots, tant tots. Tots.
Precisament aquest personatge, volia llegir, que aquí en aquest programa ens encanta llegir fragments i trossets de llibres i demanar als nostres convidats que llegeixin i tot això, però mirant un poc avui, has tret un fragment d'aquest personatge en el que un poc molt fa impressió que personifica ell mateix com a personatge, la connexió entre la Mallorca del passat i la Mallorca, sí, d'ara, perquè és aquest fil conductor, per més recordar la seva infantesa fins a l'actualitat. Hi ha coses del passat que són la raó per qual passen coses en el present de la novel·la, però també que té una capacitat d'evocació d'alguns instants o algunes maneres de fer, com aquesta, la d'aquest fragment, que si te pare llegim i veurem qui ens troba, que l'han triat bé o no. En sortir de la redacció s'adonà que encara sentia nostàlgia de l'olor de les redaccions d'altres temps, l'olor de la tinta dels tallers, del paper acumulat, dels olis de la maquinària i del tabac, milers de llosques vessant dels cendrers a les taules o esclafades directament en el trespol, i dels cafès que els periodistes consumien a litres, i dels licors barats, de la suor acumulada a les aixelles dels més bruts. Com pot sentir nostàlgia, es va preguntar, d'aquella ferum? Per això, que és un record, tampoc no, que no de tant en fora, però que ha canviat moltíssim. La redacció dels diaris d'ara ja no són així.
És que l'escola ha fet molt de dia.
Sí.
Ara entres un diari i no sents res, no sents res. I penses, com és possible que se pugui fer feina sense, a dins d'un diari sense...
Però i com se pot enyorar això? Saló, es fum, ses llosques, tot això, per què s'enyora?
No enyores això, enyores els temps en el qual passava això. Vol dir, enyores un fragment de la teva joventut, enyores els amors de la teva joventut, enyores tot allò que passava en aquell moment. I te queden aquestes olors, per exemple, no? A un lloc determinat.
Com te senties tu en aquella època?
Exacte, exacte, és així. Molt ben triat, eh? Gràcies.
I ara que guiem frontera, quin és el pròxim projecte?
Estic treballant amb una cosa que se diu que té, encara no té títol definit, però...
Però millor... alguna idea tens, perquè has estat a punt de dir-nos com es diu.
A lo millor, bé, sí, té un títol provisional, que vull dir que per ara se diu La vida dels cossos. La vida dels cossos, no? Que és un poquet una història d'uns cossos humans, no? D'uns cossos humans que s'atreuen, que se rebutgen i tal, i que al llarg d'anys i anys i anys i anys, des de la infantesa fins a la vellesa, aquests cossos fan maniobres i fan moviments per estar de vora, per ajuntar-se, se separen, se tornen a juntar, etc. Però dir, com si els cossos fossin uns elements no només dominats, no només dominats pel cervell, sinó també per altres forces que no sempre tenim molt clares.
I això serà novel·la, serà poesia?
Això en principi és novel·la.
Novel·la. I estarà per quant?
No
és un interrogatori.
No ho sé, tot d'una que tingui 20 dies per anar-me a un monestir, perquè jo sóc... Jo ses coses sóc acabar un monestir. Comença a fer
aquí,
novel·la...
Aquí, a Mallorca?
O fora, sí. Tenia ganes d'anar, no ho sé, en el Hierro, però ara m'han oferit un apartament en Tips i la millor aniran en Tips. Bé, vull dir, això és una cosa que s'ha de veure, però mentre se va fent el llibre sí que jo som, bueno, puc anar fent, més o menys, no? Però llavors és quan l'has d'acabar i has de començar a tancar coses, necessito una concentració que m'obliga a estar absolutament tot sol, perquè si no et distrae fàcilment, que som molt vago, però molt, eh? I que qualsevol dia passa una mosca i ja he perdut el fil, em costa molt. I per exemple em va molt bé Lluc, per exemple, Sant Honorat també he anat, a un monestir de Bulgària, un monestir fabulós que ha allà. Són llocs on hi arribes els dos dies, que t'ho mires, que fas quatre excursions per allà i després et poses a fer feina, i va bé així.
Molt bé, de veure si aquesta feina és profitosa, i ja podem parlar d'un nou llibre d'en Guillem Frontera en aquest mateix programa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Guillem.
Gràcies, Guillem, i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vol dir. Gràcies.
Marina Pascual de Cabo, bon vespre.
Hola, què tal? Bon vespre.
Marina és una de les responsables de la llibreria Literanta de Palma. Quin és el balanç que feim des del Sant Jordi de 2014 fins enguany?
Bueno, pues, balanç. Bueno, cada any ens fa moltíssima il·lusió que arribi aquesta data, això està clar. Ara bé, esperem que vagi un poc millor, que vagi remuntant la cosa, no? Que és una cosa que estem veient també en el dia a dia d'aquest 2015, i esperem que també es reflexi el 23 d'abril per Sant Jordi.
Doncs podries fer un pot de rànquing. Tu quin creus que serien els 5 llibres, per exemple, que se vendran més, o en vista del que heu vist aquests darrers mesos, que podran tenir més èxit per Sant Jordi?
Pues mira, a veure, jo penso que mai se sap, no? Mai se sap, perquè després arriba el dia i la gent demana, no sé, coses que igual no t'esperaves. Però vaja, jo penso que la gent se decantarà evidentment per el d'en Guillem Frontera, que no sé què tal anirem d'exemplars, a més, perquè crec que s'acaba d'exhaurir al distribuïdor, així que ho tenim un poc difícil, almenys les llibreries de l'illa. Així recomanar, a veure que pensi, igual el d'en Pérez Reverte, que també fa poc que ha sortit i a la gent li agrada, supos que serà també un d'aquests llibres que més se sentiran, no? les demandes.
I tu ja saps, bueno, quin te vols comprar aquest Sant Jordi?
Bueno, jo sé de molts que m'agraden, no?
Clar, tu deus tenir moltes tentacions,
llegir,
no?
Per exemple, mira, sí, moltíssimes, i a més a diari, no? Perquè pensa que jo venc cada dia a la llibreria i cada novetat que surt, pues, la veig. I sí, és això.
I doncs vinga, tu que ets una veu experta i que en veus més que nosaltres, quines
mira,
és que més tentada estàs?
Me decant igual per l'assaig. Un assaig de filosòfic d'en Josep Maria Esquirol, acaba de sortir en català en Quaderns Crema, en castellà en l'Acantilado, i se diu La resistència íntima, assaig d'una filosofia de la proximitat. Aquest sí que, no sé, a més és una novetat, l'estem venent bé, ja és clar un poc més elevat, no?, com best-seller o el típic best-seller. També L'arte de morir, d'Atalanta, de Peter i Elizabeth Fenwick, també és una bona opció. Això en assaig. En narrativa, pues, a veure què t'he de dir. Per
també,
exemple,
també ens poden quedar amb l'aposta de l'assaig, Marina?
Sí, sí, home, i tant, ho dic per ser un poc variat.
Un poc
no?
variat, realment és que és el que deies al principi, hi ha moltes possibilitats per Sant Jordi, bé, n'hi ha tot l'any realment, però Sant Jordi sembla que és com una espècie de remell que surt més ple de propostes.
Un aparador, no?
Un aparador molt gros.
Que és un aparador molt gros.
Hi ha un llibre del que volíem parlar especialment amb tu, que és un llibre que vau presentar aquí mateix a Literanta, que és de Nana Lisa Marí, i que se diu Bad Attitude. Un llibre curiós, una miqueta diferent, no, Bárbara?
Sí, bueno, se tracta d'una antologia que ha fet ella, bueno, duia molts anys fent feina en això, de poemes de poetes de la generació Beat. Era com una espècie de mancança que teníem, almenys a Espanya, i penso que altres països també, però bueno, com que estan traduïts al castellà, a l'espanyol, pues ens quedam aquí. I bueno, penso que està molt ben feta la tria, molt ben, estan molt ben, són molt bones traduccions, les ha fet, o sigui, ella s'ha encarregat de la tria, de l'antologia, i de la selecció, i de la traducció també. I no sé, jo trobo que és un llibre meravellós, perquè es dona un poc de veu a dones que fins ara no l'han tingut, i estem xerrant de finals dels 50 o principis dels 60.
Uh-huh. És una oportunitat per recuperar unes veus que han estat amagades durant molt de temps. Sí. Moltes gràcies, Marina, per haver compartit aquest temps amb nosaltres.
A vosaltres.
Fins gràcies, una altra, que vagi aviat. Bé. Era la veu de la persona que està al front d'aquesta llibreria, de Literanta, que ens estava explicant aquests detalls sobre un llibre del qual en podem parlar amb la seva autora, perquè ja ens està escoltant des de l'altra banda del telèfon, és Anna Lisa Marí, i ets responsable de Beat Attitude. Anna Lisa, benvinguda, bon vespre.
Moltes gràcies, bon vespre a vosaltres també.
Ens explicaven a Marina de Literanta que aquest és un llibre molt especial perquè està molt treballat i perquè recull la veu d'una generació, la veu femenina d'una generació que fins ara no havien pogut sentir en condicions.
Ai, que bé, pues no he pogut escoltar a Marina perquè visc a França, però estic molt contenta de que digui això. Si ho diu, deu ser perquè ho pensa. I bé, la veritat és que sí que hi ha hagut molta feina, això és un fet. Fa més de 5 anys que estic comprant, col·leccionant, cercant i viatjant per intentar conèixer en aquestes poetes. I bé, la veritat és que ara estic molt contenta de que finalment hagi pogut veure la llum.
A més, és un llibre amb una edició molt cuidada de Bartleby Editorial, amb una portada molt maca, que això és més important a l'hora de cridar l'atenció del públic, i que sobretot dèiem aquesta capacitat de recuperar, perquè quan parlem de generació Beat parlam o molt ben escap Burroughs, Ginsberg, Kerouac, sí, però no pensam en nom de dona.
I no hi havia dones?
No n'hi havia? Mm.
Clar, aquesta ha estat la pregunta que sempre m'ha intrigat, diguéssim, no? Una pregunta que sempre ressonava en el meu cap quan d'adolescent o amb 20 anys llegia la generació Beat. O sigui, en un principi és deslumbrador, no? Realment, la generació Beat jo crec que ha canviat la vida a molta gent, és molt influent. Però després, a mesura que anava avançant en les meves lectures, sí que me demanava, ostres, i no estaria bé sobre com era aquesta època, però des punt de vista de les dones, perquè jo llegia dins els llibres d'en Kerouac, per exemple, no?, els seus viatges, les seves aventures romàntiques amb dones, però finalment les dones sempre quedaven enrere, no?, eren com aturades de tren, no?, i sempre m'havia fet aquesta pregunta, gràcies no sé qui, fa un parell d'anys vaig trobar un llibre que se diu Women of the Beat Generation, i que als Estats Units, diguéssim, a partir dels 2000, pues, hi ha hagut estudis i crítics que han intentat treure, diguéssim, a la llum algunes de les dones que també creaven, escrivien en aquesta època.
Perquè, Anna Lisa, és cert que la idea d'aquest llibre neix justament d'Austràlia?
Sí, va néixer a Austràlia.
Conta'm una mica això, com és.
Ai, doncs pues mira, vaig estar visquent a Austràlia amb una beca per estudiar escriptura creativa a Melbourne. I un dia estava passejant per un rastrillo de llibres, vaig comprar les obres completes d'en Ginsberg i me vaig quedar sense dubbes. I després vaig veure un llibre que se deia Reconstructing the Beat Generation. I me va interessar molt aquest nom, no? Aquesta idea de reconstruir, perquè bé, era la primera notícia que tenia de qualcú que volia reconstruir algo, és a dir, no estava tot construït ja, tot respost, pues no. I el meu lot d'aquest moment me va prestar els dubbes per comprar aquest llibre i diguéssim que a partir d'aquest moment pues neix la curiositat i aquesta necessitat un poc d'investigar sobre elles.
Són 10 autores perquè només hi ha 10 autores, perquè tu has triat aquestes 10 autores, perquè són les 10 millors?
Bona pregunta. Jo... bona pregunta. Hi havia més dones. El que passa és que jo he trobat que aquestes dones eren les que, diguéssim, més obra publicada tenien com per poder jutjar o per poder dir si que estaven escrivint i eren partícips, no? Estaven i participaven en aquest moviment. Perquè després sí que m'han dit, per exemple, una de les poetes, Ruth Weiss, me va escriure per dir però també hi ha aquesta dona que també estava en jo i que escrivia i que actuava, però clar, com que ja no vaig poder trobar obres seves, pues no l'he volgut incloure.
Hi ha una qüestió que quan tu pensa en aquesta generació pensa en excés, drogues, en sexe, en definitiva, en tot allò que puguem pensar d'excés. No sé si en el cas de les dones era igual, era diferent.
Home, jo crec que hi havia un pot de tot. Sí que hi va haver accés amb bastantes d'elles. Crec que, bé, en el llibre he intentat seleccionar, com dic en el pròleg, poemes que tracten o que continuen aquesta, el que consideram la temàtica beat, com pot ser l'accés, però que també l'amplien, no? És a dir, que tracten d'altres coses. Poemes sobre drogues i sexe n'hi ha en el llibre. Però també hi ha sobre el budisme, les filosofies orientals, els viatges, o sigui, tot allò que defineixen la generació beat.
I, Annalisa, què és el que has descobert escrivint aquest llibre sobre la generació beat?
Què és el que he descobert? He descobert, bé, sobretot m'ha permès contactar amb unes dones meravelloses i, clar, com han estat bastant anys de feina i d'investigació...
Quants anys han estat?
En total, 5, però bé, diguéssim que no anava en primera marxa, anava en tercera o quarta, bueno, sí. I bé, clar, he pogut xerrar amb elles i m'han contat moltes històries i bé, totes aquestes imatges mentals que jo puc tenir de l'època, de que feien, crec que també donaria per un segon llibre.
Sí.
I bé, i la possibilitat de la millor de continuar traduint algunes d'elles o de, si podem, dur-les a qualque festival europeu de poesia, perquè hi ha algunes que continuen fent poesia, diguéssim, de performances de poesia, i la veritat és que s'apropa molt a el que avui en dia anomenem slam, no? O la literatura oral. O sigui que esperam qualque dia poder tenir-les per aquí.
Molt bé. I Annalisa Marí, gràcies per participar avui vespre i per estar amb nosaltres.
A vosaltres per haver-me cridat. Moltes gràcies. Adeu. Thank you.
intro to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and
put. I la nostra següent convidada no és ben bé una poeta beat, però és una poeta ben especial que sovint troba la inspiració en la ciència. Helena Soto, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Helena és periodista i si sou aficionats a la ciència, segur que el seu nom no vos resulta estrany, ja que ella és la responsable del suplement Baleópolis del Mundo de Baleares. Però avui no ve com a periodista, sinó com a poetessa, ja que acaba de treure al carrer el seu darrer llibre, Invierno sin Corazón, en què demostra que com la ciència també pot inspirar la poesia.
Hem de dir, Helena, que el títol ja és tota una declaració de principis, perquè fa referència a un fenomen tèrmic, no és així?
Sí, 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 un fenomen tèrmic de l'Antàrtida.
I què és?
Bueno, pues es un climatólogo nos lo explicaría bien, pero bueno, se ve que debido a las corrientes oceánicas, bueno, y demás, se da un fenómeno en el cual, sobre todo en una parte de la Antártida, en el cual las temperaturas quedan sobre unos 60 grados bajo cero durante el invierno sin prácticamente variar, grado arriba, grado abajo, lo que supondría que si no se diera podrían llegar a ser mucho más bajas todavía.
Y ese fenómeno se llama
Carlos Winter, Invierno sin Corazón.
Que és un nom molt poètic, però és un nom científic, no és que se l'hagi inventat Helena, sinó que aquest nom existeix a la ciència. I, per exemple, inspira versos com aquests. Hay un océano sólido, fijo, en el que el oleaje perdió su estado líquido y las mareas no tienen alma. Le llaman Carlos Ocean, el océano de las aguas sin corazón, donde los náufragos suspendidos en el viento se detienen a 7 centímetros del horizonte y ascienden, vagando como átomos que han perdido su núcleo, desorientados en la oscuridad blanca. Carlos Light, luz sin corazón, luz sin sombras, sin alma. La ciencia inspira a vegades. És capaç d'inspirar poesia, però amb ella mateixa també té molta poesia la ciència.
Muchísima, pero muchísima. Vamos, yo creo además que, bueno, realmente hay muchos científicos, más de los que nos creemos, que escriben poesía. Por ejemplo, la gente se sorprende saber, por ejemplo, que Maxwell, que todo el mundo lo conoce como físico, escribía también poesía, pero bueno, no solamente él, hay muchos. Entonces yo creo que muchas veces las ideas o las imágenes que se utilizan en la ciencia a veces pueden tener un cierto paralelismo con las metáforas de la poesía. Son cosas diferentes, pero no tanto.
I també les temàtiques, no? Perquè el número pi, el principi d'indeterminació, les accions impossibles, el cicle de l'aigua, els números prims... És a dir, tantes i tantes coses, no? I tant de temes que, dels quals es pot fer poesia, que també t'han inspirat, no, Helena?
Sí, hombre, es una manera también de... Yo creo que al final, cuando escribes, te inspira todo lo que ves, lo que te rodea, pues las situaciones. Entonces, bueno, cuando estás escribiendo temas de ciencia y te explican muchas cosas, dices, oh, qué curioso, esto puede ser muy interesante para escribir un poema o para escribir una historia, y bueno... I sí, sí.
I si surt un llibre de poesia com aquest, que avui estan comentant. És una història que va presentant Helena no fa gaire, ha de fer una presentació pública, però va fer una presentació molt especial a la universitat, enmig d'investigadors, que jo crec que degué ser una experiència molt curiosa aquesta, Helena.
Com va ser aquesta presentació, Helena?
Pues muy curiosa, efectivamente. O sea, muy curiosa. No, a mí luego me encantó. O sea, luego cuando lo...
Y también la va a sorprender un poco.
Y me sorprendió, porque bueno, en general yo me dedico a hacer, pues bueno, con los investigadores, pues lo que ellos, su trabajo, me lo cuentan y...
Y tú lo transformas en didáctico, ¿no?
Y entonces pues yo intento explicarlo. Entonces claro, mi relación con ellos un poco pues era esta y bueno... A pesar de que me llevo pues bien, porque con muchos he hecho diferentes temas y demás, pues claro, yo no acababa de ver, uno, porque la poesía me parece que es un género que hay mucha gente que no conecta con él, o que, bueno, que es más difícil que la narrativa para mí. Y claro, me sorprendió porque realmente...
iba a haber interés.
Sí, y bueno, y sobre todo me sorprendió porque les oía recitar y digo... pues qué bien recita, o sea que...
Jo dic que vaig a saber aquesta presentació i n'Helena estava molt sorpresa de... es que s'ha de veure que bé que reciten aquests científics, no?
Claro, sí, sí, me sorprendió, pero bueno, muy bien, muy gratamente y bien, bien.
Aquest llibre és un llibre que fa parteix de moltes referències científiques, però és necessari conèixer aquestes referències científiques per viure intensament aquests poemes o no?
Jo crec que no. Yo pienso que no, porque son temas, por ejemplo, el que has leído del Carlos Winter, bueno, bien, es el que da el título, tiene que ver con ese fenómeno térmico, pero luego tú puedes leer ese poema realmente sin saber ni lo que es ese fenómeno térmico ni nada, o sea, lo puedes leer de otra manera, y yo pienso que la mayoría de ellos los puedes leer... casi todos, sin tener ningún conocimiento científico de nada, o sea, pienso, ¿eh?
I Helena, com els tries aquests temes? Jo m'imagino Helena a la redacció allà fent aquests temes complicats que a vegades fa, intentar traslladar-los en el llenguatge normal perquè tothom ho entengui, de quàntica...
Clar, perquè després llegeixes Baleòpolis i dius, no, que senzill és això de fer ciència.
Sí, però no.
I després quan te toca fer de periodista i fer el que ella fa, dius, ostres, no era tan fàcil.
No era tan fàcil, perquè fa aquesta feina de transició. Jo no sé si això com funcionarà, mos explicarà. Ella està allà fent un tema i després diu, ostres, això m'aniria bé per fer un poema, o apuntes el llibre de tots els poemes i després ja ho faré.
No, no es tan así. No, yo lo que me ha pasado, bueno, a mí siempre me ha gustado la ciencia de toda la vida. O sea, hay, por ejemplo, temas como la Antártida, hay temas de estos, son de un referente de siempre en lo que yo me gusta, escribo y me gusta saber. Lo que pasa es que a raíz de ponerme a hacer, bueno, de escribir sobre ciencia, lo que sí que me pasa es que muchas veces saliendo de las entrevistas y demás, yo siempre como tomo notas de todo y demás, pues en muchas ocasiones salgo de una entrevista y se me ocurren cosas. Y se me ocurren cosas y las apunto y las escribo. Muchas de ellas son poemas y otras muchas están perdidas en cuadernos.
Això t'anava a dir, perquè jo també apunto tot el dia.
Tal, y algunas de ellas pues están ahí pendientes y algún día me pondré, porque luego te tienes que poner mínimamente para cerrar un poco la historia. Y me sirvió cerrarlo porque me propusieron hace 2 años un experimento de una gente de León, unos amigos que llevan un magazine digital, de hacer algo de colaboración con ellos, y entonces decidí colaborar con una sección que mezclo ciencia i poesia.
És Tantanprès.
Tantanprès.
És una plana web molt interessant que vos convidam a consultar. A part que trobareu també molt descrit en Helena, si poseu Tantanprès, Helena Soto.
Y eso fue un poco lo que me llevó también a intentar unir las dos cosas.
I abans d'acabar, Helena, ens agradaria si ens pots llegir algun fragment d'aquest llibre, Invierno sin corazón.
Sí, sí.
Sí, sí, ara ho està cercant ràpidament. El té assenyalat de per tot.
No, bueno, és que està... Hombre, voy a leer el del ciclo del agua, porque, bueno, no es muy largo, yo pienso. ¿En qué punto las moléculas de agua pasan a ser la fracción del ángel? ¿En qué instante las moléculas de agua pasan a ser la parte del hombre? Evaporación, congelación, solo el tiempo es líquido y fluye en la fracción de sangre que un día estuvo en el océano. Y la saliva ha sido savia, y la savia ha sido nimbo, y el nimbo ha sido sudor espumoso en el galope, ha sido ola, ha sido nilo, y el nilo ha sido lluvia. Tras los cristales resbalan gotas, tal vez moléculas de la segunda o la tercera dinastía.
Molt bé, moltes gràcies, Helena, per haver compartit aquest temps amb nosaltres, aquesta poesia. Hem de dir que aquest llibre el podeu trobar a través d'internet, és fàcil de trobar perquè no ha arribat aquí, però si posam, o com ho fem, hem d'anar a editorial?
Sí, si pone en la editorial Torremozas, online se puede comprar, incluso hay más sitios online que también Iberlibro, creo que también, y demás.
Molt bé.
Muchas gracias a vosotras.
Idò, gràcies, i que vagi bé aquest Sant Jordi, Helena.
Esperem.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'ençà nit.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
Despert? Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre. Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
Temps de cercle poètic a Flames a la fosca, i la setmana passada, Irene, si te'n records, en Jordi Llavina va llançar un repte.
Me'n record, però com que ens vam dedicar a fer un poc de festival de la Mediterrània, no? Vam fer un parèntesi.
I en Jordi Llavina va fer aquest repte i mos va convidar, en aquest cas, a una persona, a veure mem si l'acceptaria i si vendria. I hem de dir que l'acceptar perquè el tenim aquí.
Tenim sort,
estudis.
Eh?
Tenim
tothom,
molta sort.
Tothom accepta.
No sé si és per
repte.
Nosaltres o perquè els qui repten.
Exacte.
Sempre són bons amics, sí. Dels que són reptats.
Li deu dir, no, hi heu d'anar.
Ara de venir. En Miquel Àngel Lleugera, la persona reptada. Miquel Àngel, bon vespre.
Bon vespre.
Per ser dues coses, eh? Per Valtos i per Jordi, naturalment.
Ara has quedat molt bé. Miquel Àngel, vens aquí a parlar-nos d'un autor que a tu t'agrada, entenc,
sí,
perquè
sí.
Saps que has triat per recomanar a tota la gent que mos escolta. En Josep Carner.
I és molt conegut,
no? En Josep Carner.
Sí, en qualsevol cas, pas que malgrat llegir versos, sempre aquesta pregunta de l'autor difícil sempre és complicada, perquè mos n'agraden molts i molts agraden en èpoques diferents. Bé, Carner és un que sempre és per tornar-hi i bueno, i moltes vegades penso que si me'n fessin un dia un de preferit el diré ell, tot i que també seria possible dir Vinyoli mateix, que va dir Jordi,
di
Ferreter, que també m'agrada, però bé, estic content de fer Josep Carner.
I estàs d'acord que és el príncep dels poetes catalans?
Bé, aquest és un títol que se li dona, és una mica pompós, doncs és una mica pompós, no sé si una mica, però en sa mesura que designa un cim, una alçada màxima, ja me sembla bé que se li digui el príncep.
És un personatge, en Josep Carner, que va tenir una vida intensa, perquè el fet de fer feina dins un àmbit com és el món diplomàtic li va permetre viure a molts indrets del món, i jo no sé si això d'alguna manera se reflecteix a la seva obra.
Jo crec que se reflecteix curiosament, perquè ell efectivament va viure fora de Catalunya pràcticament sempre, no només a partir de la guerra, que efectivament després de la guerra va estar exiliat, sinó pràcticament des dels 20 anys que se va ingressar en la carrera diplomàtica no va residir de manera permanent a Catalunya. I així i tot, la seva obra, tant en els motius com en el to, en fi, tot en els topònims que recorda, és profundament catalana. Vull dir que hi ha un sentit de lleialtat i de pertinència a una terra a la qual ja no hi viu, que pràcticament no hi va viure durant tota la seva vida a partir dels 20 anys, que se mantén, i és un dels trets interessants de la seva obra poètica. Vull dir, en Carner hi ha referències a paisatges del Carib o de l'Orient Mitjà, però no fa una obra cosmopolita en sentit de treure moltes bandes del món. Jo crec que el que li interessava és una altra cosa.
I també al contrari, no? El fet d'haver viscut a tant de llocs també li va permetre aprendre llengües i també fer una tasca important com a traductor.
Sí, va ser traductor del francès, que jo recordo, va traduir La Fontaine, de l'anglès, va traduir Lewis Carroll, entre d'altres. Sí, va traduir molt bé. d'aquests que com que escriuen molt bé, de vegades tens una sensació que em tradueixen, se nota molt que allò és carner, però en qualsevol cas, quan tu dones un gran escriptor ho fa bé tot.
I com és la poesia d'en Josep Carner? Perquè, clar, per tot destaquen, sé que mous un poquet que és un gran renovador de la poesia catalana, però com la descriuries tu?
No sé, és mal descriure. Bé, ara podria recórrer un famós poema de Ferreter, que deia que la poesia de Carner era com una pàtria. Com una pàtria vol dir aquell lloc on sempre hi pot tornar i sempre t'hi trobes com a
teva, no?
Aquesta una filla que és molt guapa, que diu moltes coses, però que en el mateix temps supos que en diu poques perquè és molt imprecisa i molt vaga. Jo diria que és una poesia molt formalitzada mètricament i estròficament. Això sempre supos que s'ha dit, que és un poeta molt, molt formalista i de maneres entre cometes clàssiques, però que al contrari del que diuen alguns detractors, perquè tothom té detractors, com és lògic, té sempre aquella gràcia, aquell àngel, per dir-ho d'alguna manera, aquell encant que el fa passar, elevar a un alçada especial allò que són les simples formes clàssiques i la simple formalització. És a dir, ell efectivament fa una formalització de tipus clàssic, però això ho eleva en virtut de la seva gràcia poètica.
Jo no sé si ens podries llegir alguna coseta.
Sí, clar que sí. Per exemple, un que a mi m'agrada molt petitó, així poden fer dos, si voleu, que se diu Obsessió lunar. I és un poema, com t'he dit, molt petitó, és un escenari nocturn, i és un poema que precisament contradiu el que diuen que en Carner era molt clàssic, perquè és un poema molt romàntic. És a dir, és un escenari nocturn, hi ha la lluna, i la lluna se reflecteix en moltes coses, i al final diu que també se reflectiria en els ulls d'una persona que passàs anegada, ofegada per riu, una mica el mite de l'Ofèlia. Sí, Obsessió lunar. A aquesta flonja lluna femenina tot li fa de mirall, mar innombrable, rierol de vall, i cada gota de serena fina suspesa en un filet de teranyina entre els dos esbarzers d'un pedruscall. I si mai rastre d'una vida vella baixés pel riu entre els vorals florits, els ulls estranyament embadalits de qui es negà per ella.
Està bé, però m'ha agradat molt perquè fa l'explicació primer, Miquel,
sí,
perquè mos ubica, home.
Sí, ja sé que no és el que toca, perquè se podia...
No, tot el contrari.
No, jo crec que no, se podia... No s'explica, se llegeix. Però jo crec que una lectura sola, en directe, clar, de vegades se mos perd una cosa...
És que és molt difícil.
Sí, i situar una mica els que mos escolti pot ajudar.
Sí, sí.
I Miquel Àngel sempre s'ha considerat Carner com un dels màxims representants del noucentisme. Mm. Això sí, després la seva obra poètica va evolucionar, no?, cap a un postsimbolisme. Jo no sé tu... Què en penses de tot això?
Sí, jo, efectivament, quan agafem un manual d'història i literatura, allà on col·loquen Carner, la casella que col·loquen Carner, et sé de nou centisme.
I els Fruits saborosos que llegíem a batxillerat,
sí,
no?
Sí, el Fruits saborosos és una obra...
Dedica que era nou centista.
Sí, allò és molt noucentista, aquella cosa tan arcàdica i no m'ha dit tan ordenada, tan neoclàssica... Una obra, de més, prodigiosa, si pensem en l'edat que tenia en Josep Carner quan la va escriure, perquè és una obra de molta joventut. El que passa que, el que jo diria, és que està ben encasellat en aquesta casella, però va molt més allà. Jo crec que tots els
autors
van molt més allà, i crec que té un ventall de temes, un ventall fins i tot d'un ventall de registres, de registre més melancòlic fins a registre més còmic, que el fan estar molt més amunt d'aquesta etiqueta. I si noucentisme s'identifica només com a orde, mesura, temes més o mancomables i formulació clàssica, jo crec que en Carner té alguna cosa de serència simbolista que efectivament va molt més enllà d'això.
Ja podem demostrar amb algun poema?
Vinga, en podem fer un altre.
Ja t'he preparat,
sí,
que sempre que sigui.
Venien dos o tres. Aquest és un poema de, en el final, jo crec que en Carner va tenir una cosa, que és que durant tota la seva trajectòria té una certa uniformitat de to i de veu, vull dir, no és un poeta que faci grans canvis, però sí que se va com fent més profund en el temps i fa, jo crec, que els seus poemes millors en el temps de l'exili, i aquest és un poema d'exili i d'enyorança. Diu, si cal que encara em vegi, i si cal que encara et vegi aquest a la seva terra, o sigui, està escrivint des de l'exili i li està dient a la seva terra, a la Catalunya que enyora, si cal que encara et vegi. Si cal que encara et vegi, lloc meu i fa primera, que sigui un dia de tardor i asseny d'estels, i el llaurador fet ombra hagi deixat enrere la plana ben escrita de versos paral·lels, i en la gombol del vespre que alguna veu molt pura desgranin la tonada que el meu bressol oí, abans que sense termes i sense afegidura no negui més parpelles la nit d'on vagi així.
Moltes gràcies per haver compartit aquestes pinzellades de Josep Carner, Miquel Àngel, i d'haver passat, acceptat aquest repte que te va marcar Jordi Llavina. No sé si tu ja estàs preparat per reptar algú altre.
Sí,
a qui és que convidam?
Sí, sí. Jo tenc un bon amic, un molt bon amic, que fa, que jo crec que té uns gustos literaris distints dels meus, però literatura som amics per damunt dels gustos literaris, que és en Sebastià Perelló, i ell lògicament triarà el to que ell voldrà.
Molt bé, doncs llançam aquest repte en
Exacte.
Sebastià Perelló.
El convidarem a venir a Flames a la Fosca.
Segur,
moltes gràcies.
Segur que dirà que sí.
Moltes gràcies, Miquel Àngel Lleuger, per haver vingut avui vespre. Bona nit.
A IB3 Ràdio, Flames a la Fosca. Amb Irene Sala i Rosa Campomà.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del cap vespre.
Seràs d'Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'agotaran pinces. I això, a Eivissa, no nos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
la trituradora de l'actualitat.
Amo que saps, el fill.
Sí.
Que fa feina.
Sí.
Que no és catastro.
Divendres Ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Ja saps quin llibre em regalaràs per Sant Jordi, Rosa?
No, encara no ho he decidit.
Gens ni mica?
M'ho estic pensant. Segons com te porti, serà d'una manera o serà d'una altra.
I de mira, Sant Jordi, que és d'aquí dos dies, és un dia fantàstic per passejar, mirar paradetes, fer una volta,
fer una volta
entre llibres,
remenar,
roses, i decidir.
I mentrestant, mos podem ambientar amb un poquet de música. Per això hem triat aquesta música que interpreta Paco Muñoz. Es titula No hi havia València i parteix del poema tan conegut de Vicent Andrés Estellés per celebrar Sant Jordi.
Que m'agrada Estellés.
Molt bé. I d'un dia li dediquem el programa.
Vinga.
Vinga.
Ho deixem apuntat.
Que vagi
bon
bé.
Vespre.
Diu, o la solemnitat de la teua car tendra, del teu cos adorable sobre les llargues cames. No hi havia València, dos cames com les teues, llargament escriuria sobre les teues cames, com si anasses per l'aigua entre una aigua invisible, entre una aigua claríssima, venies pel carrer. la carn graciosa i fresca com un canter de serra, i jo te boque dreta sobre les teues cames. Carregaven els homes els ventruts camions, venien autobusos de Gandia i Paterna. Eixien veus dels bars l'olor d'oli fregit, tu venies solemne sobre les teues cames. Carrera avall venies entre els solars els crits, els infants que jugaven en eixir de l'escola. La dona replegava la roba del terrat, l'home recomponia lentament un rellotge, mentre un amic parlava dels seus anys de presó. Per coses de la guerra tu venies solemne, amb més solemnitat i dignitat tu sola, tota la majestat amada del crepuscle. No hi havia València dos cames com les teves, amb la viva alegria de la virginitat. Sempre venies, mai no arribaves del tot, i jo et volia així, i jo ho volia així. Naixqui per a guardar-te, per veure com venies, inútilment recorre't els crepuscles les nits. I els homes que carreguen lentament camions, i els bars l'oli fregit, les parelles de mans.